Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots, sóc la Gila Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat 21E. Ens acompanya també, com sempre, a l'altra banda del micròfon, el Nacho Delgado. Avui fem l'últim programa d'aquesta temporada i ens agradaria fer un petit resum i recordar doncs, els moments més interessants que hem compartit amb tots vosaltres. Per anar comentant aquests esqueixos, tenim amb nosaltres el David Rodríguez i l'Anna Carpena. Amb dos ja han passat en el seu dia pels nostres micros d'una manera o una altra, així que benvinguts els dos i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Doncs, com dèiem, avui fem un petit repàs de tota aquesta primera secció que hem anat fent durant el programa. És amb nosaltres el David Rodríguez, ell és soci responsable de Pymes d'Arboribus. Hola, David.
Hola.
Des d'Arboribus, la vostra plataforma d'inversió i finançament cloud, aposteu per la democratització del món financer. Escoltem, Nacho, el Josep Nebot, gerent d'Arboribus, que parlava justament d'això i ens fa una petita introducció. Parlem també del crowdfunding o finançament col·lectiu, que ara ens explicarà millor, que és un terme doncs, cada
i
vegada... I crowdfunding, perdó. Cada vegada més popular. L'hem parlat una mica amb l'Andia Concia, com deia abans el Ferran. Ho feu a través d'una plataforma web, no? Qualsevol persona pot finançar directament aquells projectes o iniciatives que decideixi. El que porta el crowdfunding és un major poder de decisió a la societat, jo sempre dic, trencant amb doncs, una mica amb la intermediació financera i bancària tradicional, allò que deia ara el Ferran, que semblava ja enfadat amb els bancs.
No pas. Cadascú té les seves realitats. No pas.
Què fem també? Democratitzem el món financer i equilibrem les forces entre banques i empreses i aporta molta més transparència doncs, a aquelles dues parts interessades. Josep, soci fundador d'Arboribus, plataforma de finançament i d'inversió de crowdlending basat en internet. Hola Josep, t'he fet una mica aquí d'update ja, de resum.
Sí, realment ens allunyem, nosaltres de la paraula de crowdfunding no ens agrada gens utilitzar-la perquè dona peu a confusió. El nostre és un producte d'inversió o de finançament, depèn d'on ho miris, no? Però realment un inversor o un particular pot prestar ara sense mínims ni màxims la quantitat de diners que vulgui oferint uns tipus d'interès a unes empreses. I quin perfil d'empresa? Petites i mitjanes empreses que ja porten anys funcionant, són sòlides i solvents, nosaltres ens encarreguem d'aquest filtratge molt seriós. Això és important, no financem emprenedors, no encaixa amb el crowdlending aquest tema, no? Nosaltres el que fem és donar una alternativa que complementi el finançament bancari a les petites i mitjanes empreses del nostre territori.
O sigui, no parlem allò de start-ups, emprenedors que volen començar, sinó aquelles que ja estan consolidades.
Indústries, empreses de serveis, no? Exactament, sí, sí. Són empreses, de fet, totes les que publiquem a Arboribus són empreses que no tenen tants problemes per finançar-se amb la banca, i això és fort dir-ho avui. Però és una realitat. Llavors, per què venen a Arboribus i per què aconsegueixen el finançament? Bàsicament per altres raons. Millors condicions econòmiques, molta més agilitat i rapidesa, i aquí les TIC tenen molt a veure, i sobretot molta transparència, no? No hi ha sorpreses per part de l'empresa de quins seran els costos i quins són els processos, no?
I aquest tema d'eficiència, al final, jo si per exemple ho faria, és per posar un exemple i en situació, jo vull internacionalitzar-me, no?
Sí.
És una bona idea que faci crowdlending?
Sens dubte, facis el que facis. De fet, el crowdlending encaixa amb qualsevol cosa. Financem inversió, liquidesa, projectes d'internacionalització, creacions de pàgina web. Aquí ve una mica l'acord que hem firmat amb en Ferran, amb ACCAT, que és molt interessant, no? Que conflueixen dos objectius. Un dels nostres objectius és ajudar el teixit productiu que sigui més eficient. Nosaltres posem el nostre granet de sorra, millor finançament, ell ho posa amb les noves tecnologies, i molts dels projectes que hem finançat són creacions de web, aplicacions per indústries.
Llavors vosaltres busqueu la persona perfecta per invertir en aquella empresa?
Aquesta és la diferència. El mecenatge ha existit tota la vida. Uh-huh. Quina és la diferència? Que ara tenim internet per fer-ho més eficient. Aleshores, qualsevol persona, sense mínim i màxim, pot invertir. I tots els que estem en aquesta taula podem avui participar d'un préstec d'empresa. Si una empresa ens demana un préstec de 100.000 euros, no és cobert ara per un sol inversor, sinó per 100, 200, 300 inversors, fins i tot inversors que posen 20, 100, 200 euros, altres que en posen 4 i 5.000 per préstec i van diversificant i van fent la seva cartera, no?
I això llavors es divideix en accions, en treu pactes després?
No són accions, sí, són préstecs molt senzills, això jo ho dic, no? A vegades el nostre producte dona una rentabilitat molt atractiva, 6, 7, 8%, que no hi ha secret, és el mateix tipus d'interès que rep la banca quan dona un préstec a una empresa, però avui tu com a ciutadà ho pots obtenir, no? Com ho fas de forma segura? Perquè nosaltres filtrem, no? Aleshores, més que accions és un préstec en el que tu participes, amb un calendari de pagaments molt clar, fins tot la meva àvia ho pot entendre, hi ha un préstec a 24 mesos, doncs rebràs 24 quotes d'amortització amb un tipus d'interès. No són estructurals, no són preferents, productes complexes que no en tenia ni el que ho venia al banc. No?
I no hi ha cap llei que limiti això? Perquè recordo que a més el crowdfunding va ser res, que a més el Valentí vaig estar parlant amb ell, que em va dir, bueno, és que això puja, tal, va bé per això. No hi ha cap límit de dir, tu, ciutadà, pots apostar, bueno, pots invertir fins a X percentatge? Res?
Bona pregunta, perquè sí, molt pertinent. Al final, ara s'acaba d'aprovar en tràmit parlamentari, ara està en mans del Senat, un projecte de llei que ens catapultarà molt més enllà del que fins i tot havíem previst. No? És a dir, permetrà a inversors professionals que necessitaven aquesta seguretat jurídica, doncs que ja es llencin a la piscina a participar en aquests préstecs i donarà seguretat jurídica. En la nova llei posa certs límits a l'inversor petitó, a l'inversor minorista, que pot invertir fins a 10.000 euros anuals a través de la plataforma i no posa cap tipus de limitació al que anomena la llei inversor acreditat. Molts dels inversors que tenim registrats a la web doncs ja ho són, no? En tenim uns 1.800 actualment i va creixent a uns 150-200 mensuals. Realment és una onada, eh? Sí, sí. Ho estava demanant la societat, internet i romp en qualsevol sector i desperta l'interès de molts ciutadans que volen un nou producte més eficient en millors condicions, tant per empresa com per inversor.
Doncs ens ha parlat el Josep Nebot, gerent d'Arboribus. Ell ens feia doncs, una reflexió del que es dediquen a fer Arboribus. David, tu que també hi formes part, explica'ns, comenta'ns una mica més sobre aquest tema.
Sí, l'explicació, fantàstic explicat en tots els sentits, des de la vessant inversor a la vessant empresa. Jo em quedaria amb explicar molt breument el més important, no? El fet de que tenim dos tipus de clients nosaltres des d'Arboribus, l'empresa i l'inversor. Des d'empresa, tot empresari que ens estigui escoltant és simplement que mentalment faci l'exercici de dir necessito finançament per un projecte de l'empresa, sigui curt plaç, mig plaç, llarg plaç, i ha d'anar al banc. Doncs aquest fet de dir haig d'anar al banc, aquesta acció, que pensi en Arboribus, perquè nosaltres, com bé ha dit el Josep, som un complement a aquest finançament del bancari. I per la banda del que és l'inversor, qualsevol de nosaltres que tenim uns estalvis que avui en dia la banca, evidentment, doncs dona una rentabilitat molt, molt baixa o no hi dona rentabilitat, doncs pensem que hi ha una alternativa sòlida i segura per invertir, que és l'economia productiva, que és el que al final dona llocs de treball, perquè les empreses doncs, necessiten produir més i al final doncs, la finalitat és aquesta, no? Doncs, que l'empresa doncs, pugui créixer, no? En aquest sentit.
I jo crec que ho feu d'una manera, diguem-ne, molt innovadora i que espero doncs, que funcioni molt bé. David, ja que estàs aquí, comentarem una mica més la resta de temes que hem tingut durant aquest any. En aquest programa hem parlat del terme societat de la informació, la producció, la reproducció i la distribució de la informació com a principi constitutiu de les societats actuals. De fet, vam tenir el sociòleg Felipe López Aranguren, ens parlava de la societat de control, de que l'economia, la política i tot va en base a com es controla la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació. Jo crec que seria interessant també que el tornéssim a escoltar, que recapituléssim i veiéssim doncs, tot el que ens va dir aquest gran sociòleg i després féssim una reflexió. Endavant, Nacho. Bé, doncs, segons el sociòleg alemany Carsten Kruger, el terme societat del coneixement ocupa un lloc estel·lar a la discussió actual de les ciències socials. Diguem que es tracta d'un concepte que aparentment resumeix i analitza les transformacions socials que s'estan doncs, produint en la societat moderna. Al mateix temps, però, ofereix una visió de futur per guiar normativament les accions polítiques. Això s'associa amb altres termes com societat de la informació o societat xarxa, que realment doncs, hem estat parlant d'aquests temes al llarg d'aquests programes. Ens ajudarà a comprendre tot això perquè sembla una mica doncs, abstracte i perquè puguem profunditzar-ho millor el Felipe López Aranguren. Ell és un dels intel·lectuals més compromès dels nostres temps, i han tingut algun cop en aquest programa, sociòleg, guardonat amb el Premi Nacional dels Drets Humans, a més és membre de l'Associació Catalana per la Pau, col·laborador del Centre d'Investigació per la Paz, i així mateix doncs, ha estat professor en diverses universitats, col·labora en diverses revistes i diaris, imparteix conferències sobre sociologia, cultura, pau, desenvolupament, bé, jo crec que és interminable, no?, i que pràcticament doncs, ja és el nostre sociòleg de capçalera. Hola, Felipe, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Déu-n'hi-do, quina carrera.
Sí, no ho veus, és una mica fort.
Segons la visió del sociòleg aquest que comentava, no? Del Carsten Kruger, que ens ha servit doncs, per introduir el tema, d'una banda ens parla de resumir les transformacions socials i d'una altra d'una guia normativa de futures accions polítiques. Com ho veus això? Hi ha coherència entre aquestes dues vessants?
A veure, quan parlem de societat del coneixement, és veritat, perquè finalment el poder té la necessitat del coneixement, no? I de tindre sota control els ciutadans, no? I per tant ha de conèixer, no? Una cosa és que el poder coneixi i una altra cosa és que la població civil coneix, no? I aleshores els mitjans de comunicació són fonamentals, i l'educació també, per suposat, a l'hora de trobar coneixement, i no és necessari ni és forçós que el que hi hagi moltes televisions, per exemple, facin una millor qualitat de la televisió, no? Em recordo quan vam parlar de l'arribada de la televisió privada, que milloraria aquesta merda de televisió pública que teníem. Bueno, pues no és veritat, ha destrossat tot, i per més que tinguis molts mitjans de comunicació, els telediaris de les diverses cadenes no deixen de ser interessos de les pròpies cadenes i interessos financers. Aleshores, estic d'acord en que hi ha una escletxa en tot allò. Hem parlat abans de que fa 50 anys la gent no tenia una altra branca per treballar, i en aquest moment amb internet i amb la xarxa en red sí que es pot treballar, i per tant l'individu, la població, té una capacitat d'entendre, comprendre i arribar a la veritat millor que abans. Però això significa també una ciutadania dinàmica. No és el mateix entrar a YouTube a veure cançonetes que entrar a YouTube a buscar documentació i a conèixer.
De fet, abans has dit una cosa molt interessant, i és que hi ha unes altres vies ara, i segueix a venir una escletxa digital, diguem digital perquè parlem de digital, però una escletxa entre tots els que hi arriben i els que no, que per molt que haguem evolucionat i siguem a la ciutat del coneixement, això hi és.
Sí, la xarxa hi és. El que passa és que no tot el que hi ha a la xarxa és veritat, perquè també hi ha moltes coses que són mentida o que no són veritat o que són simplement opinió. Hi ha gent que confon molt l'opinió amb la veritat, no? I amb la realitat, no? No tot és opinable en el món, no? Jo no puc opinar que els camps de concentració nazis no existien, no? Això és una qüestió que està ahí, no? I per tant no puc opinar que no. Per tant, la població està una mica atrapada en cercles petits, no? Jo veig el Facebook, per exemple, i si tens molts amics no surts tampoc dels teus amics, no? És a dir, que es fan també guetos, no? Guetos artístics, o blog dels poetes, o el blog de no sé què, però tot allò està també una mica aïllat, no? És a dir, que el ciutadà té dificultats a l'hora de comprendre la seva realitat i separar-la de la realitat virtual, no? Que és complicat.
Bé, vam estar parlant, doncs, amb el sociòleg Felipe López Aranguren. Jo crec que va ser molt interessant, de fet va venir a més d'un programa, i això parlava de la societat de control. Com ho veus, David? Des de les pimes, com es viu aquesta societat del control?
Jo crec que la transformació social que hi ha hagut des de que va interrompre internet en la nostra vida des de fa bastants anys, jo crec que hi ha dos blocs, no, per mi, que és el fet de que la gent amb internet fa 10 anys tenia accés a una informació que abans no tenia, informació que després tens que reciclar i tens que revisar, evidentment, com deia el professor, perquè no tot és correcte. Però després hi ha un pas més endavant, que jo crec que fa 5, 6, 7 anys, no sabria dir-te exactament, la gent, aquesta informació que rep amb totes aquestes finestres al món, és proactiva. Abans no era proactiva i ara és proactiva. Per què és proactiva? L'exemple de la desintermediació amb tots els sectors que ara mateix estan al carrer, no? Abans havies d'anar a una agència de viatges per contractar un bitllet, ara ho fas per internet, ets proactiu. En el nostre cas, vas al banc a buscar un préstec, doncs ara per internet, sense moure el despatx, l'empresari obté aquest finançament àgil, ràpid i transparent, no? Això abans no passava. Per tant, jo crec que hi ha un abans i un després de la comunicació entre les empreses i entre les persones, no?
I que tampoc és negatiu, no? Potser el Felipe doncs agafava la part més no negativa, sinó doncs malament corrupta, no? D'aquest tema informacional, però també té la part aquesta positiva, sobretot el tema de les pimes, enfocat més a l'usuari i a la persona que està dins de l'empresa.
La pime té ara mateix una feina a fer important, que per mi és clau, que és la que no es transformi en digital, entre cometes, digital, perquè això és molt ampli d'explicar, acabarà desapareixent. Per tant, jo crec que s'obre una finestra molt important a la petita i mitjana empresa. La finestra és internet i les xarxes socials, però pot ser una gran finestra o pot ser la fi d'aquesta empresa, no? Si no es transforma.
També hem parlat de la identitat digital en aquest programa. Escoltem-ho en aquest àudio de l'Antoni Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació i consultor polític i membre de DCEC, que va venir, va ser doncs molt interessant també. Endavant, Nacho.
El documento nacional de identidad ya no nos va a servir para el futuro. nos servirá todavía para hacer algunas gestiones burocráticas y administrativas, pero lo que dice de lo que somos, dónde vivimos, cuál es nuestra profesión, todo esto ya no nos sirve para el futuro. No nos interesan identidades fijas, como una foto fija, sino identidades en movimiento, identidades digitales. Hay 5 cosas que debemos de comprender e interiorizar para construir esta identidad digital. Somos lo que vamos a dejar en la red, somos y seremos también nuestros nombres, nuestros dominios, seremos nuestras ideas. La cuarta idea es que todo esto va a tener una dimensión global y que por primera vez nuestro modelo organizativo será la comunidad, la red, la alianza. Estas son las claves de la ciudadanía digital.
Això que deia de la identitat digital, no? Serem capaços d'estar a l'alçada? Canviarà els nostres hàbits?
Jo crec que les noves generacions està claríssim, vull dir, això no cal ni que en parlem, evidentment. Les generacions que tenim 35, 40, 45 anys, doncs ens haurem de posar les piles en aquest sentit, no? Les piles en aquest sentit des del perfil teu a nivell de currículum vitae per poder presentar-te a una empresa, a nivell d'empresa, doncs, poder, doncs això, tindre accés a qualsevol xarxa social, doncs, que puguis vendre el teu producte i que puguis explicar què fas i com ho fas, i això serà bàsic per les persones que, evidentment, doncs, bueno, doncs potser és una generació més llunyana, no?
És que jo crec que ja... Això, no?, que deies, per exemple, del currículum, quasi que ni es pregunta. O sigui, dones per fet que aquella altra persona sap usar les coses bàsiques com és navegar per internet.
Però, totalment, no? Però la xarxa social et permet comunicar-te amb algú de l'altra punta del món i explicar-li què fas i com ho fas. I, per tant, a partir d'aquí ja és que tens una finestra immensa. Ja, vamos, és que no...
No cal ni
viatjar, no?, en aquest sentit, imagina't.
Correcte. També vam tenir el plaer de comptar amb la Mara Balestrini, perdó. Ens va parlar d'un tema molt interessant, que era la cultura mòbil i de les aplicacions per dispositius mòbils que s'estan expandint, doncs, a un ritme vertiginós a causa de la gran acollida dels smartphones i les tauletes digitals. De fet, va ser just quan va acabar el Mobile World Congress de Barcelona i ella havia estat, doncs, allà. Anem a escoltar part de l'entrevista que li vam fer, que jo crec que era més que interessant. Endavant, Nacho. Tenim amb nosaltres a la Mara Balestrini. Ella és d'Argentina i ens parla en castellà, no hi haurà cap problema. És llicenciada en comunicació audiovisual, postgraduada en arts marcials i ha realitzat el màster interdisciplinari dels mèdia i actualment està finalitzant el seu doctorat a la Universitat College London. Pels oients que no estan avançats al llenguatge digital, diguem-ne, què és exactament una app?
Primero que todo, hola. Hola, Julia, y hola a todos. A mí me gusta siempre definir las apps de una forma muy sencilla. Es un pequeño problema, un pequeño programa que soluciona un pequeño problema. Y está en tu teléfono y te lo descargas, a veces pagas y otras veces es gratuito y te sirve para hacer cosas.
Las que sean, pero cosas. Ahora entraremos aquí, ¿eh? Entonces, hablando de todos estos temas que te he introducido antes, ¿cómo podríamos entender la cultura móvil?
¡Qué pregunta! No sé ni siquiera si yo la entiendo del todo, la cultura móvil. Creo que la cultura móvil tiene que ver con todos esos hábitos que devienen del uso de los dispositivos móviles. Es decir, lo que se llama la cultura en movilidad, consumo de contenidos de manera ubicua, cuando uno está en el tren, cuando uno está en la calle, cuando uno está en la escuela. Estos tipos de contenidos tienden a ser más cortos, de corta duración. La cultura de movilidad tiene que ver con esto de que podemos consumir servicios en tiempo real, en cualquier momento y desde cualquier lugar, mensajear, pedir información, pedir servicios. Y creo que uno de los grandes cambios que estamos viendo son los nuevos tipos de servicios que devienen de la cultura de la movilidad. Por ejemplo, Uber, ¿no? Pedir un taxi utilizando el sistema de geolocalización de mi dispositivo para que el taxi me encuentre en el lugar específico en el que estoy, en el momento en el que estoy, y además yo puedo ver en la pantalla de mi móvil el desplazamiento del propio taxi, que también está conectado a otro móvil. Eso es la cultura de la movilidad, este tipo de servicios nuevos que también cambian nuestra forma de vida.
Y el ecosistema digital, entonces, entiendo que es todo el cúmulo de esto, donde vive esta cultura, ¿no?
Sí. En la nube y en el mundo físico real también.
En una entrevista que te hicieron en el CC Lab, si lo digo bien, que ahora me vas a decir exactamente qué es, comentabas que con la utilidad de las apps cada vez hay menos, o sea, se consultan menos webs oficiales, se consulta más la app y menos las webs. ¿Nos quedaríamos entonces con una información segmentada o todo a la vez?
Totalmente. El CCCB Lab es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, tiene un departamento que se dedica a la innovación. Ellos organizaron, bueno, me pidieron que les ayudara hace 2 años a organizar este evento que se llamaba Mobile Apps para una nueva cultura. Y allí, pues esto en realidad fue, claro, en el año 2012 o 2011. Tantas cosas han cambiado. Creo que esto que yo decía en esa época se ha acrecentado. O sea, en esa época yo decía, pues si empezamos a consumir cada vez más información a través de las apps y visitamos menos los motores de búsqueda y las webs, pues vamos a acceder a esa información específica que ha sido planeada para que aparezca en lo que se llama snippets, pedacitos de información a través de la app. Entonces, claro, es una información más segmentada. Además, eso está afectando hoy en día a los medios de comunicación. Por ejemplo, yo el otro día hablaba con una amiga que es periodista y me contaba que el 84% del tráfico de las noticias de este periódico viene de la mobile app de Facebook o de Twitter. Entonces ya no solo es la segmentación por la información que yo voy a ir a buscar, sino por la que me llega, porque cada vez más la gente está leyendo los contenidos de los periódicos totalmente customizados, no solo por la mobile app, sino por la red de amigos, porque ya sabes que la mobile app tiene este aspecto social que es que están mis compañeros, mis amigos de Facebook y Twitter recomendándome contenidos. Entonces hay como un doble filtro, el que permite la app y el que además
hace la persona.
Exactamente, mi red de amigos.
Doncs déu-n'hi-do amb la mare. David, més enfocat al tema empresarial, com entens aquesta cultura mòbil en aquest àmbit?
Bueno, jo crec que tornem una miqueta al que hem dit abans, no? El fet de que tindre un mòbil avui en dia, un smartphone que et permet accedir a qualsevol finestra de qualsevol àmbit, això et dona doncs, informació per ser proactiu amb això, no? Amb aquesta informació que reps. Per tant, jo crec que si t'enfoques en vendre el teu producte, en aquest cas, els teus serveis a la xarxa, doncs, evidentment, i ets proactiu, tens moltes possibilitats doncs, d'èxit, no?, en aquest sentit.
Llavors parlem més d'avantatges que d'inconvenients, no?
El problema, i precisament jo escoltava un programa l'altre dia que deia que l'únic perill que tenim és que el seu monopoli com és Google en aquest sentit, amb tota aquesta informació que té, si tu hi ha alguna informació que no vulguis que surti a Google, ara mateix és quasi impossible que no surti, no? Perquè bueno, doncs Google té el monopoli en aquest sentit. No? Tot el que fem, tot el que diem i tot el que exposem a les xarxes socials hem d'anar en compte amb el que, doncs això, el típic, no? Que quan érem joves fèiem fotos que no volíem que després doncs sortissin i que
es poguessin,
no?
Els pares.
Doncs bueno, ara ho està veient mig món, no? Si et fas fotos i les pinges a Facebook, no? Bueno, és una miqueta això. A compte, però evidentment és moltes més avantatges que inconvenients. Segur, seguríssim. I el futur, vamos, i una incògnita total en aquest sentit, no?
Ja, de fet, doncs, ja està rodant pel món això, vull dir que no.
Sí, sí.
A més, em sembla ara que parlen del tema mòbil, que si no m'haig equivocada, Google ha tret com una espècie de llei que diu que si les pàgines web no són mobile, les penalitzarà. Això significa que totes aquelles webs que tenen només servei, navegador, ordinador, per d'una manera, si no tenen versió mòbil, pot ser que rebin menys visites, etc.
Sí, això va passar no fa gaire. Van posar una data de caducitat, van dir,
correcte,
a partir d'aquell moment, si la web que no estigui transformada amb el que acabes de dir, optimitzada,
mòbil,
doncs, bueno, passarà això, no? Sí, sí.
Jo crec que Google fa una visió de futur i diu que dintre d'un temps doncs, tothom ho farà tot via mòbil, com deia ara la mare, que les notícies llegeixen via mòbil i Facebook.
Totalment.
És tal qual així. I
totalment.
Diu, doncs, escolta, si la teva web no està responsive, no?, que es diu, no està optimitzada per mòbil.
Està claríssim.
Qui marca les lleis és Google. Jo crec que ho hem descobert,
no? Una mica
no?
Greu, també, això.
Sí, sí, però amb aquest programa jo crec que s'ha vist bastant clar. Doncs moltes gràcies, David.
Molt bé,
seguirem
encantat.
Ara. A la propera secció afegim també a l'Anna Carpena com a comentarista. Ella és professora, formadora i educadora emocional. A més, és assessora de centres educatius i també ha escrit sobre diverses obres d'educació emocional i empatia. També l'hem tingut en aquest programa. Així que seguim i no marxeu. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs sempre amb esperit positiu, va venir amb, va estar entre nosaltres el Jaume Agustí, ell és CEO i creador de Thanks. Escoltem aquesta proposta tan positiva que tenia i rememorem aquests moments, sisplau, endavant, Nacho. Ens acompanya en Jaume Agustí, president i ideòleg de Thanks, com he comentat abans, i del concepte Ciutats Positives, que ara ens explicaràs. Jaume, què tal?
Hola, Julià.
Abans d'entrar en matèria, a la vostra web, avui m'he dedicat a trobar trossets de vosaltres, us he anat agafant per allà. Diu, cito literalment, una comunitat formada per persones positives disposades a col·laborar per crear riquesa i benestar a la seva ciutat. Ens expliques què és el Club Thanks i el nou concepte aquest de Ciutats Positives que encaraves?
Mira, és parteix una idea molt, molt senzilla. El Club Thanks és un club de persones positives i de projectes positius. I quan parlo de persones, no només parlo de persones físiques, sinó de persones jurídiques. I el que té com a objectiu fomentar una cultura positiva a les ciutats i de col·laboració entre la ciutadania, a les empreses, les institucions i les universitats. La idea va sorgir d'un terme molt senzill, és a dir, en aquest món tenim coses positives i coses negatives. Tots estem focalitzats, tots sabem quasi bé més coses negatives que positives. En canvi, el món n'està ple i cada dia passen més coses positives que negatives. L'objectiu és precisament, com no podem canviar les negatives a costa molt, és obviar-les i centrar-nos en la positivitat. Llavors, el que fem és centrar i identificar aquelles persones a les ciutats que tenen aquesta energia positiva, identificar les seves capacitats i les seves necessitats de cada un d'ells, tant persones físiques com jurídiques, i connectar les capacitats d'uns amb les necessitats dels altres. I d'aquesta forma crear un ecosistema de creació i d'innovació constant i de millora i de creació de riquesa i benestar cap a la ciutat.
De fet, enfoques molt bé un tema que jo trobo molt interessant, que reflexionem sobre els processos de la competitivitat a partir del concepte de diferenciació del producte. També parlo del paper que hi entra la creativitat i la innovació, no?, en tot això, que dius, bueno, doncs connectar aquell que en sap amb aquell que té més positiu, etc. Fent referència a la frase que t'he dit al principi de tot, que teníeu vosaltres i els continguts que em dius que porteu, quin lligam hi ha entre la contribució a la diferenciació del producte? Perdona.
Acaba de...
Bueno, res, que vosaltres parleu que d'aquesta diferenciació, que a més jo intueixo, i ara aquí m'ho explicaràs millor, que et dona un punt més per competir millor, no?
Sí, a veure, en definitiva, no per competir millor, sinó per ser millors. Perquè a Thanks, precisament, el que volem fomentar és la col·laboració, no la competició. I el que volem desenvolupar dintre de Thanks són 5 experiències bàsiques que conformen el coneixement de les persones, tant físiques com jurídiques, que és, primer, identificar que hi ha gent que vol participar en un projecte d'interès general i de riquesa cap a la ciutat i que entrin voluntàriament a participar en aquest projecte. Les empreses i els empleats, o els ciutadans, o les universitats, o les institucions. Després, identificar les capacitats d'aquesta gent i les necessitats d'aquesta gent. Connectar-les per desenvolupar projectes i que, a més, tots contribueixin amb el que puguin a crear aquesta societat positiva dintre de la ciutat.
O sigui, posant-ho, perdona, com a part pràctica, jo sóc una persona que vinc, doncs tinc els meus valors o les meves idees i tinc una empenta, i després hi ha una altra empresa que té els seus projectes i els vol desenvolupar. Tu connectes a mi amb aquesta empresa.
Exactament. No? És que, a més, cada persona, quan parlem de riquesa, hi ha 4 àmbits de riquesa de la persona. Un àmbit és l'emocional, un altre l'intel·lectual, l'altre el material i l'altre l'espiritual. Cada un de nosaltres tenim part d'aquestes riqueses i totes elles estan per poder compartir-les amb els altres. Llavors, es tracta de desenvolupar el producte que fem a Thanks, són plans de riquesa per persones, per empreses i per institucions. I és un pla on tu et compromets durant l'any a fer coses per la societat.
Doncs jo crec que va quedar bastant clar. De fet, el Jaume doncs, ens va portar aquest positivisme que porta amb ell. Què us sembla aquesta proposta? El coneixíeu? Anna, hola, benvinguda.
Hola.
Coneixies aquest projecte?
No el coneixia gens.
I què t'ha semblat?
Doncs, bé, trobo fantàstic que hi hagin persones que se n'adonguin de que tenim una riquesa, totes les persones, que normalment no estem compte, que és la riquesa emocional, la riquesa intel·lectual, espiritual i també material. I que aquesta riquesa es pot posar a l'abast de les altres persones per crear coses positives per a la millora de les persones, la millora de la ciutat, no? I no per competir, sinó
ell per ser clar, millor. Això. Diu, no és competir, clar. És col·laborar.
Sí, i de fet, cert que tots tendim a la negativitat, més que a ser positius. De fet, tenim el triple d'emocions negatives que positives. Sembla que les emocions negatives ens han estat més adaptatives, ens han preparat més per la lluita, per la fugida, i per això en tenim més. Les positives les tenim, però les hem de rescatar. I hem de fer que algú les impulsi i que algú les activi. Per tant, propostes com aquestes que van adreçades a activar aquesta positivitat i creient-hi, no? Creient-hi tant com per dir, sí, tots, amb aquesta riquesa podem aportar coses als altres, ho trobo fantàstic, no? El nom que tenen ja, Thanks... Jo els diria thanks, perquè és d'agrair.
Jo crec que és aquest doble joc que fan, eh? David, tu el coneixies?
No coneixia. Jo trobo que és una... Tornem una mica al mateix, no? El fet de col·laborar, connectar una necessitat amb una... el que puc donar i
compaginar-ho.
I compaginar-ho. Jo crec que això és molt interessant, no? Jo els hi proposo el fet de, hosti, fer una prova pilot i no sé, crear, o no sé si un poble molt petit, o crear algun barri en algun lloc com a prova pilot, i realment el que ens explicava doncs ell de Thanks, doncs que ho posin a terme, no? A veure com funciona, no sé, un any, o 6 mesos, no ho sé, no?
Ara que ho dius, em sona que va comentar que ho feien, no sé si era el País Basc o Castell de la Manxa, per allà...
Molt interessant.
Que van provar de fer un poblet molt petit i de fet van penjar un manifest que tenen molt interessant, bueno, sobre la ciutat positiva, no? I com ser positiu tu mateix, i que els estaven en prou bé. Si voleu, podeu recuperar el podcast, el trobareu, i aquí doncs hi parla tot completament, però em sembla que aquest programa, això que comentes, no? Més programa pilot, hi era, de fet.
Molt bé.
També hem tractat en aquestes seccions el tema de les plataformes d'economia social, molt lligat al que acabem de veure. Economia social i solidària, i tot just vam saber que hi ha diverses monedes complementàries circulant juntament amb l'euro. Ens ho explicava l'August Corrons, professor de la UOC, dels Estudis d'Economia i Empresa. Nacho, endavant, recuperem-ho. Bé, August, acabem de parlar de plataformes d'economia social i solidària i tot just hem sentit que hi ha diverses monedes complementàries que estan circulant a més de l'euro. Tu ets de la plataforma Sinergia 360. Ens pots explicar una mica què sou i què feu?
Hola, què tal? Doncs Sinergia 360 és una entitat d'iniciativa social, sense afany de lucre, que treballem per l'empoderament de les persones. Vam néixer el 2013 arrel d'un concurs que va fer l'Ajuntament de Sant Cugat per fomentar l'emprenedoria social i el cooperativisme, i ens vam agrupar una sèrie de santcugatencs de diferents perfils professionals i acadèmics, que el que volem és implantar, o estem implantant, una moneda complementària, l'ECU, que el que vol és valorar les persones pel que són, no pas pel que tenen.
Quins... Bueno, com funciona una mica i quins avantatges té?
L'ECU, com qualsevol moneda complementària, és una moneda que es crea al marge de l'euro, el qual no vol dir que el substitueixi, sinó que el complementa, com el seu nom diu. Són monedes que, bueno, en aquest cas l'ECU, inclou diferents tipologies de monedes complementàries, com per exemple els crèdits de servei, els intercanvis mutu o la moneda local. El que fem és intentar agafar les millors característiques de cadascuna d'aquestes monedes, agrupar-les i donar a les persones la capacitat d'oferir al resta d'usuaris les seves pròpies capacitats. Tot això independentment del poder adquisitiu o de l'estatus social de cada persona.
Llavors, perdona, una mica... Com funciona? És a dir, jo com puc aconseguir aquestes monedes?
Aquestes monedes es aconsegueixen entrant a la xarxa i oferint tot allò que tu ets capaç de donar a la resta d'usuaris, ja siguin béns, serveis, talent, productes, manualitats, tot el que tu tinguis capacitat de dur a terme i que en un altre tipus d'economia, l'economia de l'euro, no tindrien sortida, com és el cas actual.
S'adquireix un compromís social o estem parlant de confiança només d'entre els uns i els altres?
Bueno, aquest tipus de moneda efectivament es basa en la confiança, a la confiança del grup d'usuaris en utilitzar aquell instrument com a mitjà de canvi. Però això no és res diferent al que passa amb l'euro. L'euro també funciona doncs, amb la confiança que nosaltres tenim en què un tros de paper o una moneda tindrà un valor quan el anem a canviar. No deixa ser una confiança. El que aporta, a més, les monedes complementàries, que no fa com hauria de fer l'euro, és la sostenibilitat integral, és a dir, recolza tant el tema social com l'ecològic com l'econòmic. L'euro avui en dia està molt centralitzat en un creixement constant, genera desigualtats, per tant està enfocat bàsicament en temes econòmics. Les monedes complementàries tracten tant l'econòmic com lo social i l'ecològic.
Llavors, perdó, així com enfocar només a jo, si jo ara m'imaginés de fer una d'aquestes, podríem remunerar, per dir-ho d'una manera, un voluntariat? Parlem d'aquest tipus de més projecte social o enfocat a quin àmbit?
Inicialment aquest tipus d'iniciatives estan enfocats més a l'àmbit de l'economia social, l'economia solidària, cooperatives. La conjuntura actual a nivell econòmic fa que cada cop el ventall de públic objectiu, el tipus d'usuari sigui més ampli. La nostra plataforma Sinergia 360, per exemple, hi tenen cabuda tant autònoms com emprenedors, persones a l'atur, empreses, cooperatives, és a dir, la situació actual fa que no simplement es limiti a entorns més conscienciats en temes socials, sinó que s'obri a un mercat més ampli.
Bé, doncs, jo crec que un tema bastant recurrent avui en dia, després de tot el que ha passat aquest últim any. David, des del punt de vista del finançador, com ho veus?
A veure, el que dèiem una mica, que hem estat dient, no? Jo crec que també el fet de que la gran crisi que estem passant, fa que, que ens reinventem a nosaltres mateixos, no? El fet de que una moneda de Sant Cugat, una moneda, com pot ser això? Sí, bueno, pues, escolta, benvinguda sigui, no? Si això ajuda a que uns als altres ens ajudem i evolucionem, doncs fantàstic. A nivell del finançador, nosaltres des d'Arboribus, des de la nostra plataforma de finançament alternatiu, que és el crowdlending, no canvia res. Al final hi ha dues necessitats: la necessitat de l'empresari en obtindre finançament i la necessitat de l'inversor que vol rentabilitzar els seus estalvis. Al final es faria la transacció amb euros, amb ecos, amb el que vulguis, és igual. La qüestió és que hi ha dues necessitats, no?
És moure. La qüestió és moure. Anna, aquesta solidaritat crea nous valors socials? Com ho enfocaríem?
Jo el que remarcaria com a valor és la confiança. Diu l'Agustí Corrons que confiar en l'euro és això mateix, també és confiança, però no ens queda més remei. Mentre que aquí et poses en un valor de confiança d'una manera voluntària. I realment és un canvi de paradigma, perquè en una societat individualista com amb la que hem estat visquent fins ara, gairebé la confiança era subversiva. O sigui, confiar en l'altre, quan l'altre doncs, et pot prendre la teva llibertat, no era benvingut. I mentre que ara s'han girat les truites i s'estan construint amplis àmbits de solidaritat, de confiança i també de generositat. Per tant, esclar, estan en augment, estan pujant, estan a l'alça els valors de prosocials, que són prosocials, no? I bé, això ho trobo fantàstic.
És trist, no?, que hem tingut que passar tot el que hem passat
per
arribar fins aquí, no? Que abans no érem conscients, o no sé, és que potser tots no érem...
Bueno, és allò, no?, el punt final, el punt més crític et fa... Sí. Tirar endavant la crisi, no? Tu ja, quan arribes al teu màxim, suposo que...
Sí.
Bé, doncs gràcies a tots dos. A la següent secció del programa seguirem amb els nostres convidats que tenim avui aquí per repassar les intervencions de la secció del coaching. Així que no seguim, seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
El Jordi Llong, col·laborador habitual del nostre programa en aquesta secció, ens parlava de Dream Hunters, que dona noves solucions a nous problemes per una nova època. Anem a sentir-lo, només tenim algun retall, però jo crec que doncs, ho sintetitza bastant, tot i que ens agradaria sentir-ne més. Endavant, Nacho. Jordi, explica'm una mica abans de res això de Dream Hunters.
Pues sí, Julià. Mira, Dream Hunters és una plataforma formada per diversos coaches experimentats i amb una àmplia trajectòria empresarial i en direcció d'equips de rendiment. Neix amb la visió clara de convertir-se en un referent de la formació i del coaching per a empreses i pel creixement personal i professional, basat en donar noves solucions a nous problemes per una nova època. Uh-huh. Ara estem parlant d'innovació, de noves èpoques, de noves coses que passen, coses que no havien passat mai i que són noves, i per tant pensem que donar formació per donar formació ja no és útil, no? I hem de buscar noves fórmules per trobar nova manera de desenvolupar el talent personal i, per què no, per desenvolupar també la felicitat de les persones que es trobin a elles mateixes i siguin capaces de desenvolupar-se, no? I aquesta és la nostra visió com a empresa. La nostra missió, doncs, treballar al costat, a través i per les persones i al costat d'elles, no? Si jo hagués de definir Dream Hunters amb una frase, Júlia, doncs diria que Dream Hunters és innovació, és futur, és creixement, amb les persones com protagonistes, no com espectadors. Això és Dream Hunters.
Déu-n'hi-do.
No hem d'oblidar que l'empresa és un sistema, com qualsevol altre, com la família, com la societat, doncs converteix en un sistema. I els sistemes acaben creant les seves pròpies lleis, normes i els seus propis valors, que moltes vegades superen els propis valors dels individus com a tal, eh? I és probable que un que entra en un sistema on les coses sempre s'han fet així, per molt innovador que sigui, si no canviem el paradigma del sistema, que amb el coaching es treballa molt el que és el coaching sistèmic, per canviar les normes del sistema, doncs evidentment es converteixen en aquest mico que no agafa el plàtano, perquè aquell plàtano no l'agafa mai ningú, i per què hi ha d'anar ell? De vegades la paraula canvi espanta sempre, perquè el nostre cervell està programat per seguir les seves rutines. Vull dir, el cervell el tenim programat per dues coses. Una és per evitar-nos el dolor, i ell assimila el canvi com a dolor, i ahorrar-nos l'energia. És a dir, diu, si això ja et sortia, per què canvies? No? Segueix igual, no? I ens mantén dins de la nostra zona còmoda. I això contesta, i de vegades a les organitzacions guanyem més parlant d'evolució que de canvi, perquè el cervell ho entén millor. El cervell necessita evolucionar per sobreviure, i és una paraula que ell interpreta com positiva, en canvi el canvi li costa més. Anant a la teva pregunta, no sé si és la postura més comú, ara són com les megas, a veure les ailes, eh? O sigui, gent que no es vol moure de dins de la seva zona còmoda, n'hi ha molta, per sort o per desgràcia la majoria, no? I això segurament hi ha part de responsabilitat de la pròpia persona i molta part de responsabilitat de l'organització. Només dir una cosa, no? Pel que ens estigui sentint i estigui dins d'aquesta zona, que no és una zona còmoda, és la zona més incòmoda i més amargant que existeix. És a dir, no, és mentida, no és una zona còmoda, no? Si tu no et mous d'on estàs perquè tens por d'anar més enllà, acabes amb un cercle viciós que és mortal, perquè la teva feina t'avorreix i es produeix la paradoxa, no?, de que tu t'incorpores al treball per ser feliç i tenir millor vida i acaba sent que el treball t'amarga la vida. Llavors aquí està passant alguna cosa, no?, que s'ha de solucionar. I té molt que veure amb aquesta cercle monòton, no sé si Lluís, estàs d'acord, Lluís, de la zona còmoda, faig el que sempre he fet i no vaig més enllà, que és pel que em paguen, i és clar, això 8 hores o 9 al dia, durant tota la teva vida, s'acaba convertint en una petita tortura.
Anna, ens parles d'aquests nous problemes que necessiten noves solucions, que comentava el Jordi?
Sí, nous problemes que estan generats principalment pels canvis socials, pels canvis econòmics, pels canvis tecnològics, i també per tota la moguda que està havent-hi en aquests moments. Hi ha una moguda generalitzada que està demanant que les coses es facin d'una manera diferent, no? Però més que detallar quins són els nous problemes, el que trobo important és com hi fem front, com ens instal·lem davant d'aquests problemes, no? Perquè com ens explica el Jordi Llong, el posar-nos en marxa, el buscar solucions, això espanta. Per què? Perquè el conservadorisme és més còmode, el no moure't i viure d'una manera sempre igual dona una seguretat que no pas posar-te en marxa cap a lo desconegut. I de fet és molt bo això que diu, que realment aquesta conformitat de no moure't, quedar-te en una zona que sembla que serà la de confort, realment és la zona, pot ser una zona de molta amargor, no? Llavors, per què no es mou la gent? Doncs precisament per això, no? Perquè, com també ha dit el Jordi, no? Perquè fa por, és la inseguretat. Però crec que hi ha un altre element, que és la manca de creativitat. La creativitat en la nostra societat més aviat no ha estat fomentada i va estar molt lligada a la creativitat a tenir la capacitat d'una manera satisfactòria de posar-te en marxa a buscar noves solucions, perquè noves solucions vol dir que tens imaginació, que tens capacitat de crear del no res, crear cap alguna cosa nova, i aquesta manca de creativitat també dona molta inseguretat. També trobo que és molt bo això que diu de hem d'aconseguir que les persones siguin protagonistes, no espectadores.
Gràcies, Anna. Tu, David, des del punt de vista així més de l'empresa, veus aficionar aquesta feina?
Jo crec que el que deia ella, no? La meva companya, el fet de que la gent continuï en la zona còmoda, li és el fet de que, com que té unes obligacions que ha agafat durant molts anys, què vol dir això? Hipoteques, deutes, etc. Què vol dir? Que tens una necessitat de guanyar diners per poder fer front a aquests deutes. I això què et fa? Et fa estar en un lloc, escolta, jo aquí estic bé, cobro cada mes, no m'atabalis.
Solvento deutes cada mes.
Escolta, solvento deutes i aquí no hi ha més, no? Si tu tens una motxilla gran que tinguis que suportar a l'hora de deutes, el que estàvem dient, tu, la teva mobilitat serà molt més gran. És tan senzill com això. Per què? No, et farà por anar aquí, anar allà, crear aquí, crear allà, fer això, fer allò. És així de senzill. A nivell d'empresa, jo crec que imprescindible que les empreses, la cultura, que es creï una cultura de quina és la zona còmoda i quina és la zona incòmoda, i que cada empleat sàpiga la seva zona còmoda quina és i quina és la seva zona incòmoda, perquè l'empresa creixerà en tots els sentits, no? I una última cosa, una anècdota. Vaig parlar l'altre dia amb un empresari que ha creat una web, ara, perdona, però no me'n recordo el nom, sincerament, però el curiositat és que l'empresa tenia l'opció de que tots els seus treballadors poguessin, a cap del dia, a finalitzar el dia, donar-li a un botó que et dia, aquest botó podia ser que diu aquest dia havia sigut un dia fantàstic, molt bo, dolent o molt dolent. Això cada dia. Per tant, si al cap d'un mes tens tota aquesta estadística de tots els teus empleats, sabràs si els teus empleats, doncs, no només el tema econòmic o el tema tal, sinó que si estan bé emocionalment, si estan bé com treballen,
motivats, etc.
I aquesta web em va semblar molt interessant, no?
Parlàvem del canvi de no mantenir-nos en la zona còmoda, molt lligat a això, i el programa, en aquest programa també hem tractat la gestió de l'estrès, que ens provoca tant un com l'altre d'aquestes dues, doncs, zones que diríem en les que ens podem trobar quan treballem. L'Emili Rodríguez ens ho explicava. Endavant, Nacho. Bé, doncs, déu-n'hi-do. Avui està amb nosaltres l'Emili Rodríguez, que ens ha acompanyat en un altre programa. Ell és enginyer de telecomunicacions, coach professional, a internet i a les xarxes socials, el coneixereu segurament com a coaching tecnològic. L'Emili ajuda les persones i organitzacions a aconseguir objectius que ells es proposin en moments de canvis personals i professionals, així com, doncs, utilització de noves tecnologies. Hola, Emili.
Hola, què tal?
Què tal? Investigacions recents sobre la interacció entre ment i cos han demostrat que sovint el cos es posa inconscientment en estat d'alerta a causa d'actituds psicològiques i emotives davant l'estrès que dèiem, no? I jo crec que ho acabem de sentir en el vídeo ara mateix. Mm-hmm. Què ens diu tot això? Ho has vist? Ho has patit?
Jo primer volia donar una bona notícia als teus oients. I és que la majoria de les coses negatives per les quals ens preocupem mai passen. Llavors, a vegades nosaltres pensem coses que passaran, ens creem, com aquest vídeo, no? Explicava que creem una pel·lícula sobre una situació que no existeix, però que nosaltres doncs ja la veiem a sobre nostra, no? I a partir d'aquí creem una realitat, perquè el cervell té la capacitat, doncs, de crear realitats, i ens la creiem. I és aquí quan nosaltres activem tota una sèrie de mecanismes per afrontar situacions que no caldria afrontar perquè realment no està passant res, sinó que l'estem creant nosaltres.
O sigui que és cert que ens muntem pel·lícules al cap.
Totalment. Penso que tots, en alguna vegada, hem pensat sempre que doncs, aquell examen no el passaré, o això no m'anirà bé, o alguna cosa, no? De fet, amb el coaching, això ho anomenem gremlins, que són aquells bitxets que en una pel·lícula que dels anys 80 no es podia donar de menjar. Doncs els gremlins són unes pors que tenim internament. És com si fos un processador, un actual, no? I nosaltres treballem amb un programa habitualment, que és la nostra tasca habitual. Però què passa? Aquests pensaments, doncs, de dir, ostres, això no et sortirà bé, això no et funcionarà, ostres, igual si estàs parlant per la ràdio t'entrebancaràs, et quedaràs en blanc, o si vas a fer un discurs, doncs igual al públic no li agradarà. Doncs totes aquestes coses nosaltres el que fan és desconcentrar-nos i realment lo que, és com si el que dèiem un ordinador que té un programa obert, però alhora té molts programets petits, doncs tenim l'antivirus, tenim un editor de vídeo, que vol dir que el programa principal doncs, no està treballant bé. I això és el que s'anomena l'estrès.
Jo sempre he pensat si hi ha una relació, causa-efecte o el que sigui, entre l'estrès i la gestió del temps. És a dir, amb afrontar noves activitats que probablement doncs, no hi ha temps, llavors, ai, que ho he de fer i això ens estressa, mm-hmm. o assumir riscos també fins
Mira,
i tot.
Mira, l'estrès és, de fet, l'estrès és bo. L'estrès són unes eines que tenim els humans que és per afrontar situacions difícils. De fet, el vídeo el que parla és que, doncs, quan érem...
Doncs, més o menys, l'Emili ens va fer una primera introducció de lo que era l'estrès. Anna, l'estrès, doncs, pel que diu l'Emili, no?, ens ajuda en certa part a evolucionar?
Sí, ens ajuda. Si no fos per l'estrès, encara estaríem a l'edat de pedra, o bé no hauríem perviscut com a espècie, perquè és l'estrès el que ens activa, el que ens posa en marxa, i és el que ens va permetre tenir actituds de lluita per preservar a nosaltres mateixos i a la nostra descendència. El que passa és que quan hi ha els neuroconnectors i les hormones que activen l'estrès, n'hi ha moltíssims i d'una manera crònica circulant pel nostre cos, costa moltíssim eliminar-los. I aleshores podem emmalaltir, fins i tot es pot arribar a la mort per causa de l'estrès, en situacions molt greus, com per exemple la guerra.
Atac de cor, etc. No?
Sí. I el que passa és que cadascú té el seu llindar d'estrès. Una mateixa situació per diferents persones és viscuda de manera diferent i causa més o menys estrès. Per què? Perquè cadascú té el seu llindar, cadascú ha d'averiguar quin és el seu llindar. Un, per respectar-se'l i no intentar forçar més la màquina, però també, dos, per aprendre a autorregular-se de manera que aquella situació, aquella vivència la pugui viure d'una manera diferent que no l'estressi tant.
En aquesta evolució personal, comptem també, si no m'equivoco, amb eines de la intel·ligència emocional, de les que hem anat parlant, de fet, amb tu, que vas venir doncs, en un altre programa. Fes-nos en 5 cèntims sobre això. Fes-nos un... En comptes de posar l'àudio, ja que tenim aquí, no? Fes-nos el tu.
Sí, lligant-ho amb l'estrès, la capacitat d'autoregular-se, de conèixer un mateix i de saber quines són aquelles coses que el posen en una situació d'estrès i quin joc hi té el seu pensament, quin joc hi té la regulació de les emocions i l'estat corporal. I l'educació emocional ajuda a que un sàpiga recollir tota aquesta informació que li donen els seus pensaments, les seves emocions i el seu cos i fer per tal manera que vagi a favor seu i no en contra seu.
Seguint amb això les habilitats emocionals, que tu també doncs, vas dir i enllaçar una mica tot, vam venir el plaer de tenir el programa el Jordi Graner, ell és filòsof i ens va parlar de la resiliència, que va molt lligat, ara ho veurem. Anem a escoltar la seva intervenció. Endavant, Nacho. Jordi, filòsof, tu que em pots fer una petita introducció d'això, què ens pots dir del que acabem d'escoltar i en general del que és la resiliència?
Primer, que no som materials i per tant això és que es diu tan alegrement de que podem recuperar-nos després d'un cop. Us poso tres exemples reals. Una nena que és violada reiteradament pel seu pare, una mare que perd un nen de 5 anys amb 3 mesos de càncer fulminant de cap, una persona que viu en un camp d'extermini nazi i ha vist l'horror del camp d'extermini nazi. Aquesta persona pot tornar a ser igual? Mai. Així de rotund ho dic. Mai. Són persones que han vist les tenebres, que han viscut l'horror, que només pengen de la vida per petits fils. Mai. Els cops són irreversibles. Els acompanyaran tota la vida.
Clar, però aquí parla de recuperar-se, no de... Com tot... No de refer-se, és a dir, t'està dient, jo entenc, aquí la meva interpretació de la paraula, t'està dient que tu, doncs, caus, per d'una manera, i et recuperes. Et recuperes potser més fort perquè has caigut, o et recuperes potser, a veure, que a mi se'm mor un fill de cinc anys, i m'ha escoltat, també m'ha posat un exemple.
Són reals.
Sí, són reals, però vull dir, et refas d'una altra manera. Et recuperes, per això diu jo crec recuperar.
No és recuperar, no és refer-te, el que fas és transformar-te, el que fas és que el com nou en surt. Sí, es donen les circumstàncies del procés resilient per fer aquest procés de transformació. Per començar per definicions, quan em diuen a mi que és la resiliència, molt més simple del que s'ha dit, és una flor que neix en el femer, una flor que neix en el femer. És tan simple com això. Són persones que davant de determinats cops duríssims de la vida, hi ha quelcom propi i exterior que permet que aquelles petites brasses que queden de vida en les tenebres se'ls insufla vida. Per això nosaltres diem, i Boricir ho diu de manera preciosa, que és la resiliència teixir vida. Intentem que aquelles persones que estan a les tenebres les intentem rescatar perquè aprenguin una altra vegada a viure, perquè han de tornar, és tan dur el que han passat que han de tornar a viure, han de tornar a aprendre a viure.
O sigui, és, perdó, l'altre extrem seria caure en depressió. O caure en depressió,
no,
o t'estigues.
No.
Només hi ha certes persones que són capaces de néixer en tenebres. Pregunto, eh?
No, és una capacitat que el cervell és resilient. El cervell és un òrgan social, avui ho hem après amb els avenços de la neurobiologia, i el cervell és resilient. Tenim tots aquesta capacitat. El que passa que és complex. La companya Concepció ha fet servir abans. Diu, aquestes coses són complexes. Etimològicament, allò complex és allò que està entreteixit. El que hem de fer és aquestes persones reforçar-les, teixir vida al seu voltant com un capoll que les envolta per recuperar-les i portar-les a la vida. És un procés complex.
Anna, més o menys aquesta introducció que ens feia el Jordi, no? Quin és el teu parer respecte a aquest tema?
Hi ha una frase que el Jordi Graner l'ha treta d'en Boris Cyrulnik, jo el conec, el Boris Cyrulnik, i en canvi no li havia llegit mai, i m'ha agradat molt, que és la resiliència és teixir vida. I el que jo crec que és que la persona resilient és ella la que s'ha de teixir, la seva vida. El que passa és que els fils i els estris per teixir els hi ofereix l'entorn. L'entorn ha de ser un entorn que el validi i un entorn amorós. I quan aquest entorn valida, la persona que està sent resilient pot teixir la seva vida, però depèn d'aquest entorn. Aquest entorn té la vessant afectiva, però també té la vessant cultural. I la vessant cultural moltes vegades no ha permès que es validi bé a la persona que necessita tenir un procés de resiliència. Posem, per exemple, les persones que han estat abusades per membres de l'Església, que culturalment no ha estat ben vist que un pugui dir-ho en veu alta, això. I han estat moltíssims anys visquent amb l'horror amb la boca tancada, perquè culturalment això podia no ser ben acceptat.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna, moltíssimes gràcies, David. Jo, com sempre, 30 segons que ens digueu amb què us quedeu. Últims consells, ja que tanquem temporada, i on us podem trobar, que heu estat aquí. David, començo per tu.
Jo faria, a nivell empresarial, no? El fet de els empresaris que ens escolten, que facin, intentin, que sé que és molt difícil, perquè la petita empresa doncs, té moltes poc temps en aquests empresaris, és reflexionar, parar 10 minuts, pensar en què puc millorar l'empresa, donar-se compte de les coses que, doncs això, del que t'envolta, no? El fet de les noves tecnologies, el finançament alternatiu, evidentment, com és el nostre, doncs que pot ser molt interessant. I a partir d'aquí, doncs, millorar els processos que l'empresa té, no?, en aquest sentit.
I el podem trobar?
El dones podeu trobar a www.arboribus.com, on explicarà perfectament molt més ampli el que fem, com ho fem i de quina manera.
Moltíssimes gràcies, David.
Gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima. Anna.
Bé, jo agraeixo que en programes com aquests es posi de manifest un fet que està passant avui dia, que és que es dona cada vegada molt més valor a les persones, als seus valors, a les seves emocions, al seu creixement personal, i està sent un valor en aquests moments molt important, tant a dins de l'empresa com a tots nivells. No? I aleshores, la vostra feina, que és de propagar aquest missatge, és molt positiu i us en dono les gràcies, també.
Moltíssimes gràcies a tu, Anna.
Em podeu trobar a Facebook i Twitter i a LinkedIn amb A Carpena.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies als dos.
Gràcies.
I fins aquí el nostre programa d'avui, com a tancament de temporada. Moltíssimes gràcies a tots per seguir-nos. Ha estat un gran plaer i us esperem la nova temporada al setembre amb nous continguts i entrevistes. Recordeu que durant aquest temps podeu escriure'ns a info@societat21e.com, sempre amb números, o a través del Twitter societat21e. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Societat 21e amb Júlia Areny.